Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Les primeres declaracions dels acusats en el cas Bemba s'estan portant a terme a aquesta hora als jutjats de Sabadell. El judici ha començat aquest matí 14 anys després dels fets que van tenir lloc en aquest bar del centre. Els acusats estan fent les seves declaracions des de fa una hora, moment en què han acabat les disposicions prèvies. Víctor López, acusat en el cas Bemba, confia en que el judici es tanqui amb l'absolució.
I esperem doncs, que això acabi, com han comentat els advocats, doncs, amb el sobreseïment del cas, i que perquè és un despropòsit, diguéssim, estar jutjant ara, 15 anys després, aquells fets.
Abans del judici, un centenar de persones s'han concentrat a l'exterior dels jutjats de Sabadell com a mostra de suport als acusats. Entre els manifestants hi havia diversos membres del govern municipal, com el mateix alcalde Matías Serracant. Després anirem fins allà, fins als jutjats de Sabadell, per conèixer a l'última hora d'aquest judici. Abans, però, repassem la resta de titulars d'aquest dijous 18 de gener.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I ho fem amb el Pau Duran. Bon dia, Pau.
Bon dia, Karen.
El nou reglament del cementiri estarà acabat el primer semestre d'aquest any.
El document anunciat fa 2 anys servirà per actualitzar el funcionament de l'equipament i els terminis de renovació de les sepultures. Tot plegat arriba després de les queixes presentades pels usuaris assenyalant l'alt preu d'aquest servei.
El diputat sabadellenc de Ciutadans, Joan García, tem que la configuració del nou Parlament porti a repetir, diu, un escenari d'il·legalitats.
L'escollit com a secretari tercer de la mesa del Parlament ho ha apuntat així al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
Si hagués treballat d'una altra manera, haurien tingut un Parlament i una mesa del Parlament que segurament hauria pogut doncs, garantir el marc legal i garantir que no hi haguessin imatges com les que vam veure el 6 i 7 de setembre passat.
Malgrat tot, García es mostra orgullós del nou càrrec i espera tenir un paper clau a l'hora de garantir la legalitat de les accions del Parlament.
D'aquestes notícies i d'altres en parlarem en la pròxima mitja hora. Abans, però, obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Ara... Notícies migdia.
Ara tenim 12 graus a Sabadell. Les temperatures es mantenen estables en els últims dies, una temperatura bastant agradable pels dies en què estem. Hem d'esperar canvis per les pròximes hores? Li preguntem al Pere Cladera. Bon dia.
Molt bon dia. La situació meteorològica continua aquest dijous marcada per la tranquil·litat, amb sol a bona part del país, però encara amb algunes restes de núvols que afecten el nord de les comarques de Ponent, nord de la Catalunya central, però també amb tendència que vagin minvant amb el pas de les hores. En aquests sectors, l'ambient es mantindrà més fred respecte a la resta del país, tot i que en conjunt la temperatura màxima també serà més baixa que no pas ahir dimecres. De fet, la majoria de valors s'acabarà movent entre els 11 i els 16 graus. De cara a demà, doncs, parlarem d'una situació molt semblant. Per tant, durant el matí, de nou intervals de núvols que afectaran alguns punts de Ponent, punts del nord de la depressió central, a la resta, en principi, domini de l'ambient assolellat, tot i que amb alguns núvols que arribaran cap a l'extrem nord del Pirineu, on fins i tot a la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, s'arribaran a produir algunes precipitacions tímides, molt poc importants, amb una cota de neu que baixarà i s'acabarà situant al voltant dels 1.100 metres. En conjunt, la temperatura a primeres hores del matí molt semblant a la d'avui, per tant, ambient fred a bona part del territori, de cara a migdia sí que tendiran a ser lleugerament més altes. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem com funciona a aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, és tot des del Transmet. Bon dia.
I també tenim situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana. No trobem incidències ni al conjunt de les carreteres ni a les més properes a Sabadell. També se circula amb comoditat a les vies d'entrada i sortida de Barcelona. I ara, quan passen pràcticament 5 minuts de 2:15, entrem en matèria amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so, i de l'Albert García, a la redacció i producció. Avui se celebra el judici del cas Bemba, 14 anys després dels fets que van passar el 27 de setembre del 2003, quan es van detenir 11 persones per aldarulls en l'última nit del bar del carrer Concepció. Quatre policies municipals són la part acusadora i avui han de declarar els acusats dels delictes de desobediència, atemptat contra l'autoritat, danys i desordres públics que s'enfronten a penes de fins a 2 anys i mig de presó. Seguint aquest judici tenim l'Aleix Graell. Bon dia, Aleix. Per on van les declaracions i quina és l'última hora?
Doncs bon dia, Karen. A aquesta hora del judici ja han declarat gairebé a la meitat dels acusats. Recordem que n'hi ha 9 que s'han presentat en aquest judici i una mica els testimonis el que han fet és explicar la seva versió dels fets d'aquella nit del bar Bemba, el tancament. Dos d'ells, per exemple, han afirmat que no es van trobar en el cas en aquell dia, no es van trobar al bar Bemba i que van veure, això sí, un desplegament policial important. A més, la fiscal, així com la fiscal com l'acusació particular de la policia, estan molt centrats en mirar si aquella versió de que hi va haver violència, aquella versió policial, es va complir o no. Fins ara, els testimonis no corroboren aquesta versió i diuen que en aquella nit no hi va haver violència. També has de destacar el Bemba era el bar principal, és el nom que el bar que dona nom al cas, però dos dels testimonis també han afirmat que no estaven en aquell bar aquell dia i que sí que estaven al bar Sorguinac, que estava a una altra zona de Sabadell, concretament al carrer Sant Quirze, un lloc on la policia també, segons els testimonis, va entrar, va identificar i va fer fora a tota la gent que aquella nit estava al bar.
Gràcies, Aleix. Des d'un quart d'hora abans que s'obrissin els jutjats, una cinquantena de persones s'han concentrat rere la pancarta Absolució detinguts per donar suport als 11 acusats que declaren avui. Abans d'entrar, una de les advocades del cas ja ha avançat que en demanarien l'absolució per considerar que els fets que van passar fa 14 anys ja estan prescrits. Mireia Prat, bon dia.
Bon dia, Karen. Lluïsa Domingo, lletrada d'un dels acusats, ho confirmava així.
Des del punt de vista de la defensa plantejarem d'entrada una qüestió de prescripció dels fets per entendre que hi han hagut interrupcions de la causa no més llargues de les que preveu la legislació, diríem, i que en principi nosaltres entenem que els fets estan prescrits amb independència d'altres consideracions.
Qui també ha parlat abans d'entrar al judici ha estat un dels acusats, Víctor López, que ha qualificat de despropòsit la tardança en el judici i s'ha mostrat optimista de la seva absolució. López ha assegurat que l'actuació policial davant el bar Bemba estava dirigida per silenciar veus discordants.
El suport social que hem tingut i tal com ha acabat la història de Manel Bustos, no?, amb tots els casos de corrupció i amb tots els processos judicials que ell ha tingut per males praxis polítiques, el que venen a demostrar és que aquells fets del 2003 s'emmarcaven en una estratègia política del que en aquell moment era alcalde de voler silenciar el que en aquell moment era l'oposició, que eren els joves que estaven al carrer, i que aquestes pràctiques, aquestes males pràctiques del que aleshores era l'alcalde són, diguéssim, la llavor del judici que tenim avui.
López també ha agraït el suport rebut per part de la ciutadania en les diferents manifestacions durant aquests anys.
L'any 2003 van sortir al carrer els dies posteriors als fets. Recordem que el 4 d'octubre de 2003 hi va haver una de les manifestacions més grosses que hi ha hagut mai a Sabadell, amb milers de persones a Sabadell demanant per el sobreseïment del cas, no?, i amb aquest famós lema de "jo també estava al Bemba", i que posteriorment, aquest abril passat, que és quan s'havia de celebrar inicialment el judici, també va tornar a haver-hi un altre cop una manifestació amb un manifest de suport amb més de 1.000 persones donant suport, més de 150 entitats de la ciutat de Sabadell que han donat suport.
Entre les persones que han acompanyat els acusats aquest matí hi havia diversos membres del govern municipal. L'alcalde Matías Serracant ha expressat que se situen al costat dels acusats, si bé es fan càrrec dels advocats de l'acusació perquè els quatre policies són treballadors municipals.
El govern de la ciutat avui està al costat de les persones que han de pujar a judici, un judici que creiem que mai s'hauria d'haver dut a terme. Cal ressaltar que una de les primeres mesures del govern de la ciutat va ser dissoldre aquesta unitat d'intervenció ràpida que s'estrenava, malauradament s'estrenava, aquell dia del Bemba. Per tant, la nostra política respecte als cossos de seguretat, la policia municipal, està a les antípodes de la política del govern Bustos.
En la sessió d'avui han de declarar els acusats i els quatre policies que són la part acusadora i els diversos testimonis estan citats pel proper 7 de febrer. Entre els testimonis no hi ha ni l'exalcalde Manuel Bustos ni els regidors d'aleshores Paco Bustos o Josep Ayuso perquè no es van acceptar el judici.
Ràdio Sabadell. al peu de la notícia.
El nou reglament del cementiri municipal ja té data de publicació. Serà aquest primer semestre de l'any, després que el govern local ho anunciés ja el mes d'abril del 2016. Aquest reglament ha de revisar els terminis de caducitat de les concessions de les sepultures, un tema que ha generat nombroses crítiques dels ciutadans al síndic municipal.
El nou reglament es troba en fase d'esborrany, a l'espera de pactar-lo amb la resta de forces polítiques del ple. El regidor de Salut, Ramon Vidal, preveu que s'aprovi abans de l'estiu.
Tenim un reglament del cementiri que porta 20 anys. Just aquest any en fa 20. Per tant, una de les coses que tenim clar és que en el primer semestre té que haver un nou reglament del cementiri actualitzat i posat al dia.
Aquesta és una de les accions previstes de l'àrea de drets civils i promoció econòmica de l'Ajuntament al pressupost de 2018, uns comptes que també preveuen la inversió en capital humà, com l'ampliació de les hores d'atenció psicològica al servei d'informació i atenció a les dones. Ho ha avançat la regidora de Drets Civils i Gènere, Míriam Ferrandiz.
Podrem tenir més hores d'atenció psicològica al servei d'informació i atenció a les dones. Si fins ara teníem dues psicòlogues, una infantil a 21 hores setmanals i una de dones a 28 hores, augmentem aquestes hores i llavors en tindrem una de 25 i una de 35, amb la idea també de que al llarg d'aquest 2018 puguin aquestes places incorporar-se a la plantilla municipal, perquè si bé dia d'avui estem parlant d'un contracte extern i la idea és poder municipalitzar aquestes places i que aquestes dues psicòlogues estiguin dins de la plantilla municipal.
Els pressupostos també inclouen projectes com el nou local en Prius per la joventut, la nova escola de restauració del Vapor Llong, que se centrarà en l'àmbit pedagògic i no en el productiu, o la construcció d'una nova pista poliesportiva a l'escola Virolet per millorar l'espai dels infants a l'espera que es construeixi l'escola definitiva. El tinent d'alcalde de Drets Civils i Promoció Econòmica, Joan Berlanga, ha explicat que aquesta àrea passa dels 32 milions d'euros disponibles al 2015 a més de 39 milions d'euros.
Els recursos en l'àrea de drets socials bàsics com l'educació, el món del treball, l'accés a la cultura, els drets civils de la ciutadania o la salut han tingut un increment superior al 20%. Per tant, com a govern de canvi i de transformació, ens sentim doncs, molt satisfets d'estar a l'alçada del que ens ha demanat la ciutadania amb el que ha sigut un dels nostres grans eixos i raó de ser.
A més, en el conjunt de les regidories també s'amplien les subvencions per a les entitats culturals, juvenils i els esplais i les ampes.
El problema entre l'Ajuntament i la Generalitat per l'impagament del manteniment de les escoles bressol no està resolt. Així ho ha assegurat el tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, malgrat l'última sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El tribunal obliga el govern català a pagar els imports pendents d'entre el 2012 i el 2015, és a dir, més de 4 milions d'euros.
La Generalitat haurà d'assumir 1.300 euros per alumne i any corresponents al manteniment dels 11 centres municipals durant 3 cursos. La sentència suposa que el Tribunal Superior de Justícia dona la raó a l'Ajuntament, que ha vist com el govern català es desentenia progressivament d'aquests equipaments. Malgrat aquesta sentència, Berlanga considera que el problema no està resolt.
El tema no està resolt. Independentment del que digui la justícia, el tema no està resolt, perquè en inici doncs, la Generalitat tenia uns compromisos doncs, per l'escola de l'etapa 03 i en aquests moments no hi són. El context va ser el de les retallades quan es va produir, però aquesta etapa doncs, cada cop queda més enrere i esperem doncs, que torni a ser una prioritat pel nou govern de la Generalitat.
Les aportacions de la Generalitat a l'Ajuntament de Sabadell per les escoles bressol municipals s'han anat reduint notablement en els darrers anys, passant des dels 1.800 euros per alumne del curs 2009-2010 fins a ser-ne inexistents. Berlanga vol que aquests diners tornin cap a l'escola bressol.
De moment només tenim la resolució d'una sentència que la Generalitat pot inclús recórrer. Per tant, això encara no ha arribat a ingressar-se a les comptes municipals. Quan això succeeixi, que esperem que sigui el més aviat possible, tot i que a vegades la Generalitat doncs, no és molt ràpida pagant, una prioritat d'aquests diners han de revertir a l'escola de l'etapa bressol, que és la procedència d'aquests diners. Sí.
Des del Partit dels Socialistes recorden que la sentència del Tribunal Superior de Catalunya respon a un contenciós administratiu presentat per aquesta formació.
El primer secretari dels socialistes, Pol Gibert, assegura que el contenciós ha complert amb l'objectiu del partit, defensar els recursos compromesos pel govern català i evitar el deteriorament del servei d'escoles bressol. En aquest sentit, assenyala que mentre l'actual govern municipal ha perdut 34 milions d'euros que per no invertir-los s'han destinat a superàvit, els socialistes han guanyat 4 milions d'euros per Sabadell.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Twitter @Ràdio Sabadell.
El 82% de les mediacions sol·licitades al Servei de Mediació Comunitària de l'Ajuntament de Sabadell es resolen favorablement i el 77% ho fan en un període de temps de menys de 60 dies. Sabadell Mediació ha rebut 246 sol·licituds que han beneficiat 6.494 persones gràcies als acords aconseguits.
El temps de resposta des que el servei rep la sol·licitud és de 2 dies. El programa El Matí de Ràdio Sabadell ha parlat amb membres de Sabadell Mediació per conèixer els detalls del seu funcionament. Per a la tècnica Mireia Núñez, la importància del paper del mediador és poder crear un escenari apropiat.
El paper de la persona mediadora és una persona que facilita un espai, que facilita un escenari en el qual les persones es poden expressar. El que fa el mediador és ajudar a que puguin sorgir sobre la taula les necessitats de les persones, no en tant el que volem o sembla la idea d'imposar a l'altre, sinó la idea de que un mateix pugui expressar què és el que li està passant i des d'on li està passant i què és el que necessita per resoldre.
També és important la confidencialitat, a més de la imparcialitat amb què es planteja l'actuació. La mediació és ràpida i és gratuïta. La meitat dels casos gestionats corresponen a l'àmbit veïnal. La tècnica Gemma Alonso en detalla els diferents tipus.
En l'àmbit veïnal, si vam començar, és un servei de mediació comunitària que treballa per la convivència. Per tant, treballem tots aquells conflictes que tenen a veure amb la convivència. Què vol dir això? Pues conflictes entre veïns, de sorolls, ja sigui per un tema d'humitats, a vegades per una mala relació, simplement que tinguin una mala relació, a temes de les comunitats de veïns que poden ser quotes, l'aparell d'aire condicionat que molesta.
La mediació incideix en com es reajusta la relació en positiu a partir del conflicte. Mireia Núñez.
Clar, la mediació no només el propi procés, sinó que permetrà és que aquesta relació veïnal no vagi pitjor, sinó al contrari, no? Doncs que aquesta convivència, que potser ja diem aquí no es tracta de fer-se amics, però sí de veure com volem que la sigui la nostra relació de veïns de cara al futur.
I un altre aspecte important que cal tenir en compte és que una mediació no pot ser mai imposada, té un caràcter voluntari.
La mediació és un procés voluntari. Llavors, quan algú demana mediació, també ho expliquem, no? Expliquem els principis de la mediació, i un dels quals és aquesta voluntarietat. Perquè també dic, jo a vegades els explico, no? Dic, obligar algú a dialogar és un contrasentit, perquè no serviria de res, no? Obligar algú que no s'està sentint, que en aquell moment vol expressar-se i té aquesta necessitat, no? Llavors, és voluntari, i allò, això és un avantatge i un inconvenient a vegades, perquè home, si l'altre no vol? Pues si l'altre no vol, vol dir que aquest escenari en aquests moments ara no és possible.
En l'àmbit escolar també s'actua quan el centre té una predisposició natural que està passant i el sol fet de prendre en consciència canvia la visió del conflicte completament. Si voleu informar-vos o sol·licitar una mediació, podeu trucar al 010, entrar a la web de l'Ajuntament o anar a les oficines d'atenció ciutadana. Aquest diumenge 21 de gener es celebra el Dia Europeu de la Mediació.
I afegim altres apunts del dia. El Partit Socialista de Sabadell demana la posada en marxa de punts de recollida per arbres de Nadal.
Els socialistes critiquen que el govern municipal no s'hagi preocupat d'habilitar punts de recollida d'arbres de Nadal i no hagi informat a la ciutadania del que podien fer amb aquest material. Segons el PSC, l'objectiu d'aquests punts de recollida hauria de ser evitar abandonaments incívics d'aquests arbres nadalencs que pertorbin l'espai públic i aprofitar el recurs natural que porten per millorar el manteniment dels espais enjardinats.
En successos, accident de trànsit amb alcoholèmia positiva al carrer Marià Aguiló.
Els fets han ocorregut aquest vespre a les 9 després d'una col·lisió entre dos turismes. La policia ha realitzat la prova d'alcoholèmia a un dels conductors i gairebé triplicava la taxa màxima permesa. D'altra banda, el conductor d'una motocicleta de 47 anys va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí en pronòstic lleu després de xocar amb un turisme a les rondes a Manof.
Confisquen 745 quilos de cocaïna amagada en pinyes que s'emmagatzemava en un habitatge de Terrassa.
La Policia Nacional i la Portuguesa han detingut 9 persones i ha donat per desarticulada de la xarxa que traficava amb cocaïna a Espanya i Portugal. Els traficants buidaven les pinyes i les reomplien amb cilindres de cocaïna recoberts amb cera groga. La xarxa obtenia la droga a Barcelona, l'emmagatzemava en un edifici de Terrassa i la traslladava en vehicles preparats a Madrid, on era processada i distribuïda. Dos germans colombians lideraven el grup.
Incendi en un habitatge a la carretera de Terrassa aquesta nit.
El foc s'ha originat a la cuina poc després de 2:15 del vespre. En el moment de l'incident no hi havia ningú a l'interior de l'habitatge i no va haver d'atendre persones per intoxicació de fum ni per cremades.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
T'esperança el futur del Sabadell? Et neguiteja? T'encurioseix i vols saber més detalls? Aquest dijous, el màxim accionista del Centre d'Esports, Esteve Calzada, a l'Hotel Suís.
Ja no té sentit seguir participant del dia a dia, quan a més ja s'ha demostrat que el nou equip gestor, primera, que camina sol, i segona, que camina bé.
Antoni Reguant ha fet un pas al costat. Diumenge ja no va presidir la llotja de la nova Creu Alta contra l'Olot. A falta de la rúbrica formal, és Esteve Calzada qui té per complet les regnes de l'entitat. Quines són les seves idees de futur? Quines les prioritats? Qui presidirà el nou Sabadell? Aquestes preguntes i moltes més, dijous a les 2 en un hotel suís especial. Esteve Calzada a fons. T'ho perdràs?
Hotel Suís.
Bracafé, els cafès acabats de torrar, perquè no es perdi ni l'aroma ni el sabor del bon cafè. Bracafé, carrer Sant Antoni 22, davant el Museu d'Història.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
La 8a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell ha adquirit la velocitat de creuer. Ara teniu 3 dies a la setmana per sentir-nos. Dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
I abans de sortir fora de Sabadell i de la comarca, abordem altres qüestions, en aquest cas polítiques, perquè el diputat sabadellenc de Ciutadans, Joan García, escollit com a secretari tercer de la mesa del Parlament, tem que l'actual configuració de la cambra porti a possibles noves accions il·legals, ha dit textualment al Matí de Ràdio Sabadell. Per a l'exregidor de la formació taronja a l'Ajuntament de Sabadell, ara mateix no hi ha garanties de que no es repetirà un escenari similar al de després de l'1 d'octubre.
Joan García creu que amb la Constitució del Parlament, amb una mesa amb màxima representació de formacions independentistes i amb un Catalunya en Comú Podem que s'allunya de l'unionisme, s'ha perdut l'oportunitat de canviar la situació de Catalunya.
De fet, ahir vam tenir l'oportunitat de tenir un altre president i crec que al final, doncs, si no el vam tenir és perquè una formació va decidir que no fos així, doncs, com va ser Catalunya en Comú i Podemos, de fet, un altre cop, tal com passa aquí a Sabadell, doncs, si l'has de buscar, doncs el trobes al costat sempre de l'independentisme. O sigui que amb això, de fet, ja no comptàvem, perquè ja ens ho havien dit, però bueno, si s'hagués treballat d'una altra manera, haurien tingut un Parlament i una mesa del Parlament que segurament hauria pogut, doncs, garantir el marc legal i garantir que no hi haguessin imatges com les que vam veure el 6 i 7 de setembre passat.
Tot i això, García no tanca les portes a la possibilitat d'investir Inés Arrimadas com a presidenta de la Generalitat.
No ho descartem. O sigui, tots els escenaris estan oberts. L'únic que ara mateix, doncs, és evident que qui ens hauria també de donar el suport, que torno a dir, que és, doncs, com ho podem, doncs, crec que no ho farà, o sigui, o almenys així ho han dit. Però, bueno, no descartem i nosaltres ja ho hem dit, ens vam reunir amb ells també i, bueno, al final aquí sobren molts escenaris, no? El que sí que volem nosaltres és un govern, doncs, que comenci a treballar per tots els catalans i això, doncs, crec que algunes estratègies que estan plantejant, doncs, no ho reflecteixen, no?
En tot cas, el diputat sabadellenc confia que la seva presència a la mesa del Parlament podrà ajudar a garantir el compliment de la legalitat. Així mateix, en el seu paper com a diputat, García assegura que traslladarà a la cambra catalana els projectes pendents a Sabadell, tal com diu, ja ha fet en l'últim mandat.
Sí. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, assegura que l'operatiu policial de l'1 d'octubre havia de fer front al perill que el referèndum suposava per la sobirania nacional i la integritat d'Espanya.
En la seva compareixença al Senat, el ministre ha reiterat que l'1 d'octubre va ser un dels moments més greus que ha viscut la democràcia espanyola i que les forces de seguretat van haver de tractar-lo com a tal.
Y también tengo que decir que en ciertos puntos se produjeron incidentes de violencia que obligaron a utilizar la fuerza mínima imprescindible para simplemente poder abandonar el lugar después de haber requisado los efectos.
A més, el ministre de l'Interior ha assenyalat que el cost del dispositiu policial ha estat de 87 milions d'euros i ha desplaçat més de 6.000 agents entre guàrdies civils i policies nacionals. Zoido ha comparegut a petició pròpia, però Bildu i el PSOE ja havien demanat explicacions poc abans.
Junts per Catalunya demana la delegació de vot per Puigdemont, Puig i Ponsatí.
La formació ha entrat al Parlament la petició per als tres diputats de Brussel·les perquè puguin delegar el seu vot de cara a la sessió d'investidura i la resta de la legislatura. Ara haurà de ser la mesa del Parlament, recentment constituïda, la que estudiï la petició i prengui una decisió al respecte.
Oriol Junqueras recorre la decisió del Suprem de negar-li el trasllat a una presó catalana.
El líder d'Esquerra torna a demanar el seu trasllat a la presó Brians 1 per poder desenvolupar la seva activitat política i estar prop de la família. Junqueras també demana que se li autoritzin permisos de sortida per la seva assistència al ple d'investidura o bé es determinin permisos per a futurs plens.
Paul Becker, l'advocat de Puigdemont, diu que la fiscalia belga va avisar a l'Espanyola que no l'extradirien.
Becker ho revela en una entrevista al setmanari La Directa, en què afirma que quan es tracta de la unitat d'Espanya, Franco encara segueix viu. A més, l'advocat ha assenyalat que l'estat espanyol va retirar l'ordre europea de detenció després que la fiscalia belga rebutgés la petició d'extradició de Puigdemont.
I Human Rights Watch admet ús excessiu de la força de la policia espanyola l'1 d'octubre.
L'Organització de Defensa dels Drets Humans ho ha afirmat a l'apartat d'Espanya en el seu informe mundial 2018. Tot i això, el seu director, Kenneth Roth, diu que no es pronuncien sobre la crisi catalana perquè consideren que és una qüestió política més que de drets humans. L'informe també destaca les protestes populars a Venezuela contra el règim de Nicolás Maduro, contra les polítiques discriminatòries de Donald Trump als Estats Units i els avenços que s'han fet al món en defensa dels drets de les dones.
I un últim apunt, detingut un ultra de l'Atlètic de Madrid per apunyalar un altre seguidor de l'equip madrileny.
Ignacio Racionero, el membre del Frente Atlético arrestat, ja havia estat detingut per la seva implicació en la mort d'Aitor Zabaleta, seguidor de la Real Societat. L'any 1998, el presumpte agressor ha estat detingut poc després de les 3 de la matinada per agents de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional. L'home, que ha patit les ferides, ha estat operat a l'Hospital de la Paz i la seva vida no corre perill.
La màgia de la història del Trencanous, els seus imaginatius personatges, la música de Tchaikovsky i el poder de la posada en escena fan d'aquest ballet tot un clàssic ideal per gaudir en família.
La contraportada.
Avui, a 9:15 del vespre, representa la faràndula aquest conte de joguines que cobren vida i una nena que viu amb elles, una màgica aventura, un espectacle de dansa que posa més de 40 ballarins en escena.
És una producció del Moscow State Ballet que compta amb les estrelles del Teatre Bolshoi com a protagonistes, més la Gran Orquestra Simfònica, una obra amb un context que encara rememora el Nadal que acabem de deixar enrere. Les seves 15 escenes contenen alguns dels moments més celebrats mundialment en la dansa, com són la trepak o dansa russa, juntament amb els famosos vals de les flors, a més de la dansa de la fada de sucre. Aquestes melodies són recurrents en el món de la publicitat, han inspirat creadors com Walt Disney per la pel·lícula Fantasia i recíprocament han despertat un interès renovat pel món del ballet.
Doncs ja sabeu, teniu cita amb aquest El Trencanous de Tchaikovsky avui a 9:15 del vespre a la faràndula amb més de 40 ballarins en escena. Amb aquesta proposta cultural arribem al final del Notícies Migdia d'avui. Un Notícies Migdia que hem començat als jutjats de Sabadell per seguir de prop aquest judici del cas Bemba. Seguim allà amb el nostre enviat Aleix Graell, que us anirem acostant tota la informació que puguem saber sobre aquesta sessió. Aquesta i la resta de notícies que us hem explicat en aquesta mitja hora les podeu trobar al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Tornem a les 7 a la 94.6 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara, els esports i l'Hotel Suís. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.